Al matí, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com, Ràdio Sabadell. A Twitter, @ Ràdio Sabadell. Ciutat de contes.
Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Els colors desperten rialles, gegants i nans estan preparats. Arriba el seguici amb el foc dels diables, la festa ja ha començat. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 viu.
La guerra és la forma de conflicte més greu entre pobles o estats i, com tots sabem, no és el millor camí per resoldre els problemes, les discrepàncies, les inseguretats o les crisis de qualsevol tipus. Avui, en David Vila i Ros, l'escriptor i dinamitzador lingüístic, ens parlarà del seu conte Guerres. Bon dia, David.
Bon dia.
Avui vens guerriller.
Avui vens guerriller, eh? Potser no.
Oh, potser no.
Potser no. Mm. Bueno, guerriller sí, però... Però bé, les guerres és que és una cosa que... Sempre m'ha sorprès, no? Perquè jo no conec ningú que li agradin les guerres. No he trobat mai ningú que em digui, ai, una guerra, estaria bé, no? I en canvi la història de la humanitat és la història d'una guerra rere una altra, rere una altra, rere una altra. Per tant, penses, hi ha alguna cosa que no quadra aquí? Perquè les guerres les fan els humans i no conec cap humà, que sembla que estigui parlant d'humans extraterrestres un altre cop, eh? Però no hi ha cap persona que jo conegui que vulgui una guerra. Per tant, hem de suposar que hi ha uns interessos, uns poders al darrere, que sí, que això ja els va bé, no?, que n'hi hagi.
Uh-huh. I és aquest drama que dius, és que no acabes d'entendre, no?, com continuem amb aquests conflictes, amb aquests problemes, amb aquests drames, no? I és el que dius, si ningú vol la guerra, perquè això acaba passant.
Exacte, perquè els homes s'acaben barallant, i no barallant, sinó amb armes, amb destrucció, amb tot el que suposa, no? És horrorós, i dono voltes, no?, de vegades, i quan vaig fer aquest conte, doncs ho vaig fer amb aquesta idea de dir, un moment, algú d'aquí vol una guerra, oi que no? Doncs això.
Doncs vinga, va, posa'ns en situació.
Sona el telèfon vermell del Palau Reial de Cracòvia. Sí, demana el rei. Això ja passa de taca d'oli, respon el president de la República Veridiana. Ja podeu donar la guerra per declarada. Penja. Acte seguit, truca el comandant en cap de l'exèrcit. Sóc el president. Informeu tots els oficials que estem en guerra, que els batallons avancin vers la frontera. Un a un, el comandant en cap va trucant als oficials i els informa de la nova. Convoqueu tots els soldats de les vostres unitats i exposeu-los l'estratègia. L'oficial de la regió nord els reuneix a la sala magna de la caserna. L'infama tirada Cracòvia ens desafia i nosaltres no podem quedar-nos aturats. Agafeu els fusells i formeu el pati, que partim cap a la frontera. Un soldat s'alça per parlar. Si m'ho permeteu, jo no vindré, perquè tinc bons amics a Cracòvia i només faltaria que me'n trobés algun al camp de batalla. Un altre soldat s'aixeca. El meu cunyat és cracoví i, francament, no m'agradaria haver-m'hi de discutir cada vegada que ens veiéssim en un dinar. Un altre. A mi em fa mandra, o sigui que em quedo a la caserna que tinc feina. Un rere l'altre, tots els soldats de la unitat s'alcen i exposen la seva raó per no anar a la guerra. L'oficial torna al despatx i truca un company. Escolta, que el meu batalló no està per guerres. I el meu tampoc, li respon el company. La trucada es repeteix a les altres unitats sempre amb la mateixa resposta. Després d'una conferència a diverses bandes, acorden que un dels oficials es posi en contacte amb el comandant en cap per exposar-li la situació. El comandant en cap no s'ho pot creure. I ara què li explico, el president? No té alternativa. Prem el botó vermell de l'aparell i sent la veu del cap d'estat. Què voleu dir, que no hi ha cap soldat disponible? Això és una vergonya! Què pensaran els cracovins? El president no ho sap, però els cracovins no pensaran gran cosa. La història s'ha repetit a les seves casernes i cap soldat no ha volgut anar a fer la guerra als veridians. Un temps després, quan ambdós caps d'estat es trobin fugazment en una cimera internacional, evitaran parlar del tema. Quin descans, pensaran, mentre continuen saludant reis i presidents.
Ai, si a la vida real fos així, si els soldats al final diguessin, doncs mira, que no em ve de gust, que tinc massa coneguts...
Ara, allò que pots dir amb altres feines,
ara no em va bé matar ningú, saps?
Oi?
No tinc ganes.
Sí, sí, sí. I també ho he fet una mica per compensar el conte de la setmana passada, que vaig deixar la veia molt preocupada. Perquè, clar, un conte que havia de ser d'amor i al final no ho va acabar sent. Doncs aquest, que havia de ser de guerra, al final tampoc. I, per tant, una cosa compensa l'altra. No hi va haver amor la setmana passada, però aquesta setmana, doncs, que no hi hagi guerra, com a mínim.
Veus,
i posats a triar, veus?
La veia contenta, veus?
Clar, com a mínim he intentat, bueno...
Sí, perquè em sembla que a més també té família, no? A Cracòvia o no?
Oi? O a la República Meridiana.
D'on surt aquest nom?
Ui, és una història molt llarga.
Sí? A veure, explica'ns.
Això va venir perquè jo faig tallers per fomentar l'ús social del català. Això que dius de dinamitzador lingüístic, que dius al principi, que molta gent deu dir, això què vol dir?
Això què vol dir?
Doncs faig tallers i xerrades.
Descobrirem
el gran misteri.
Després de no sé quants mesos.
Exacte. Que, és, per cert, és dinamitzador, no dinamitador, que algun cop m'han dit dinamitador lingüístic, què vol dir? Dic, no, dinamitador no, dinamitzador. Mira, una lletra sí que canvia les coses. Doncs això, faig tallers per parlar sobre l'ús social del català. I fem un exemple per explicar què passa quan en un territori hi ha diverses llengües en contacte i una llengua té més poder que l'altra, com una llengua va quedant arraconada. I per no concretar en cap país, quan ens hi vam posar, quan vam inventar aquests tallers fa una pila d'anys, vam dir, inventem-nos dos països. I un va ser, dues llengües vam inventar, el veridià i el cremoví. I d'aquí va sortir la República Veridiana, que és on es parla veridià, i Cremòvia, que és on es parla cremoví.
Ah, ja doncs està. És molt bona, aquesta metàfora.
I a partir d'aquí,
Cremòvia... Sí, sí, no es pareixen sensibilitats tampoc.
No, exacte, que ningú no pensi que és veridià o cremoví.
Exacte.
I després aquests dos països imaginaris els he anat fent servir amb contes, perquè he pensat, mira, va bé, anem a declarar una guerra, o intentem declarar una guerra entre dos països, quins aquests?
Doncs aquest ja és un recurs literari
exacte,
que en David
exacte.
Utilitza sovint, i que a més doncs, aquesta història vol demostrar això, no? Doncs que al final les guerres, els conflictes, no ens porten enlloc, no és cap solució.
Sí, i que si podem triar entre l'amor i la guerra, home, jo crec que,
la,
que és molt fàcil
l'amor
no
sempre,
triar. Per
sempre.
Això, per això que... Fora la guerra.
I quan escrius, David? O sigui, per exemple, aquestes històries a casa, quan
mira, abans
viatges...
Aquí el
abans d'anar a la guerra,
exacte.
Abans de fer l'amor...
Depèn del tema, no? Depèn de què va.
Depèn de quin tema,
altra, no?
No? No, però hi ha gent, no?, escriptors que tenen tot
sí,
un ritual
sí.
I no, potser tu ets d'aquells que sempre porta una llibreteta,
sí,
i per si de cas...
Tant. Sí, 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 i fins i tot a la nit la tinc a prop, perquè de vegades despertes i dius, ostres, he d'explicar una cosa, i clar, no pots començar a explicar-ho allà al mig, i has d'escriure-ho a algun lloc, i anar a engegar l'ordinador i tot, dius, bé, ho apuntes amb un boli i un paper, oi? Sí, jo sóc bastant de... Sempre em busco estones per poder escriure, i però sovint hi ha contes d'aquests que és en algun moment, no?, que veus alguna cosa, fins i tot passejant o no sé, escoltant la ràdio, mirant la tele, llegint, i allò et porta a un determinat lloc, no?, una història, i et fa reflexionar i penses, ai, vaig explicar això, no?, i després fas un primer esbós d'allò que vols explicar, una primera proposta et fas, no?, tu mateix, diguem, d'aquesta història. Després, a partir d'aquí, és anar retocant, anar traient paraules, anar-ne afegint, anar depurant allò que sempre vols dir exactament el que vols dir, no?, però... És bastant així. No és allò que m'assegui, vinga, va, ara toca perquè és tal hora del dia, és l'hora d'escriure. No, és més quan sents la necessitat.
Quan sorgeix, no? La idea, la necessitat,
exacte.
La inspiració. I ets més de rellegir les històries molt i rectificar i canviar, o no? Un cop has escrit un llibre ja, un conte el deixes?
Quan he escrit un conte, me'l torno a mirar, llegeixo, i vaig intentant... Sempre que per mi cada paraula és molt important, no és casual. I per tant ha de dir exactament el que jo vull que digui. I de vegades em costa acabar de trobar les paraules exactes que vols, no?, en cada moment. Això sí, quan decideixo ja que he parlat amb l'editorial i ja està lliurat tots els contes i ja estan treballant en el llibre, després ja no m'ho llegeixo més, perquè penso que si tu llegeixes i tornaràs a canviar coses.
Clar, sempre, no?
I per tant penso igual, ja està, arriba un punt que has de dir, fins aquí.
Fins aquí, no?
Exacte, sí. I aquest conte, que forma part del Verba non facta, doncs, això, quan vaig decidir que tenia prou contes com per publicar aquest llibre, doncs va ser fins aquí. Avall.
Avall. I nosaltres, doncs, cada setmana intentem descobrir una d'aquestes històries, d'aquestes creacions tan divertides, tan diferents, i que sempre intenten sacsejar consciències. David, bona setmana.
Igualment.